govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
Són les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 22 de juliol i avui començam a calentar motors per les festes de Sant Jaume a Formentera. Sentirem la consellera de Cultura, Joventut i Majors, Neva Nieto, amb qui repassarem de manera exhaustiva tot el programa de festes que ens queda per davant. Més tard també prendrem art i part per parlar d'història de la numismàtica a Eivissa amb la historiadora de l'art Matilde Lladó i obrirem l'últim calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza d'aquesta temporada. I com fem sempre els dimecres, sortirem a prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'en Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de la investigació a un bidell de l'Escola Municipal de Sant Rafel detingut per un delicte de descobriment i revelació de secrets. Fons del Tribunal Superior de Justícia de les Illes han confirmat que la magistrada de la segona plaça d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Eivissa ha obert diligències prèvies per investigar un empleat del centre.
Sí, segons ha pogut saber IB3, aquesta persona hauria instal·lat càmeres als banys de les docents per enregistrar-les en la seva intimitat i sense consentiment. L'Ajuntament de Sant Antoni, que és l'administració que contracta el bidell, ha demanat al jutjat poder-se personar en el cas per poder adoptar les mesures cautelars i administratives que consideri pertinents. Un cas que ha generat alarma entre la comunitat educativa de l'illa, escoltant Pepita Costa, portaveu de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Eivissa.
Això és la informació que ens ha arribat, que es varen fer comprovacions a tots els banys i que per ara no s'ha vist més que aquestes cambres només estaven col·locades en els banys de ses mestres. Bé, tot i així, és molt preocupant que un personal d'un centre educatiu hagi comès aquest delicte que considerem molt, molt greu.
I dos, estarem molt pendents de com evoluciona aquesta investigació. I ara parlem de medi ambient, perquè Salvem Sabadia denuncia nivells de bacteris fecals per sobre dels límits legals a Punta Xinxó i Pinet. Això després del vessament dels últims dies, que també us vam explicar.
Sí, l'entitat ha recollit mostres a quatre punts entre aquestes dues platges i en tots quatre s'ha detectat concentracions perilloses per a la salut d'enterococs intestinals. A més, en dos punts també es va superar el nivell permès d'Escherichia coli. La platja de Punta Xinxó ha estat tancada durant una setmana després del trencament d'una canonada de la xarxa de sanejament. L'entitat Salvem Sabadia lamenta que durant aquest episodi no es tanqués tan bé la platja d'Empinet afectada igualment, com demostren, diuen, les analítiques realitzades.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, parlem d'intrusisme perquè més de 818.000 euros és la quantitat que el Consell d'Eivissa ha recaptat enguany en sancions executades per infraccions en matèria de transport i ordenació turística, una xifra que més que triplica la que es va registrar l'any 2019.
Sí, del total, més de 604.000 euros corresponen a expedients d'ordenació turística i prop de 214.000 a infraccions relacionades amb el transport. Des de la institució insular asseguren que ja s'han eliminat prop de 4.000 anuncis d'allotjaments turístics il·legals de les principals plataformes i defensen que aquest estiu la pressió humana a l'illa s'ha reduït en unes 19.000 persones diàries respecte de l'any passat. El Consell d'Eivissa mantindrà el reforç de les inspeccions i recorda que l'enduriment de les sancions busca augmentar-ne l'efecte dissuasiu. Sentim el conseller de lluita contra l'intrusisme, Mariano Joan.
También estamos muy contentos por la reducción muy importante de los taxis pirata, sobre todo en el aeropuerto. En el aeropuerto, gracias a la colaboración con AENA, con la Policía Municipal de Sant Josep, que se han implicado en esta cuestión, hemos conseguido extirpar a los taxis pirata del aeropuerto.
I parlem ara de conflictes laborals, perquè els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni, que de fet teníem aquí a l'estudi fa pocs dies, han convocat una vaga indefinida a partir del 10 d'agost, segons ha informat el sindicat Comissions Obreres. L'aturada afectarà tota la plantilla de la concessionària, la UT Portmany. Reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, la qual consideren deficient i que suposa un risc per la seguretat.
Sí, també demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i avanços en la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que portarà al pròxim ple municipal l'actualització de preus dels plecs de la contracta de 2025 i 2026, que inclou la revisió de les retribucions salarials dels treballadors. Les pujades seran en consonància a l'increment de retribucions de la funció pública, fixada en un 2,5% pel període 2024-2025 i un altre 2,5% per al 2025-2026. L'actual contracte del Servei de Recollida de Fem finalitza el pròxim any.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat parlant de l'eclipsi, que mira, pensàvem que faltava moltíssim i ja queda menys d'un mes, el dia 12 d'agost, que també afectarà la mobilitat a Formentera. El Consell habilitarà un dispositiu especial per seguir-lo des del far del Cap de Barberia. L'accés estarà limitat a 500 persones i s'hi podrà arribar amb un servei de bus llançadora.
Sí, més de 30.000 persones hi haurà a Formentera a mitjans d'agost. Per això, el Govern Balear i el Consell de Formentera han marcat dues zones d'observació oficials, a Sestany d'Espeix i al litoral de Ponent. El Consell ha organitzat un tercer punt d'observació amb telescopis al Cap de Barberia, amb autobusos llançadora i entre 400 i 500 places que es tancaran un cop reservades. La carretera d'Escap és l'única de l'illa que quedarà tancada a la resta de visitants, com explica el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
I en principi és una restricció, serà en aquesta carretera, no n'hi haurà d'altres, però estaran preparats per si en algun lloc es satura poder també actuar. S'haurà de tancar l'accés a Escap des de l'altura del bar Escap, el creuament que hi ha cap a Cala Segona, es tallarà l'accés, es restringirà i muntarem un servei de llançaderes que sortiran de Sant Francesc.
Per facilitar una observació segura, ordenada i compatible amb la preservació del medi natural, hi haurà un operatiu especial amb forces de seguretat i d'emergències estatals i autonòmics. El dia de l'eclipsi, el director d'emergències, Pablo Garrit, demana col·laboració ciutadana per reduir al màxim els moviments per carretera. Les platges i la costa de Formentera també seran especialment vigilades per les embarcacions de salvament marítim, Guàrdia Civil i el Servei Litoral del Govern.
Idò, Nieves, moltíssimes gràcies per aquesta informació de servei. Després t'escoltam.
Fins després.
Per cert. Són les 12:12 i mira, just que ara parlàvem de l'eclipsi a Formentera, idò, seguim a Formentera. I és que demà tot l'equip del dia Eivissa i Formentera serà a Sant Francesc, allà al porxo del Consell de Formentera, per fer un programa especial. Hem començat a calentar motors per aquestes festes de Sant Jaume i volem conèixer en profunditat tot el que ens espera al cartell d'aquestes festes, per tot el que ens queda per davant a partir d'avui mateix. I per parlar-ne, avui podem parlar en directe amb la consellera de Cultura, Eva Nieto. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
I molts anys i bons ja per anar felicitant, eh?
Moltes gràcies.
Què ens espera aquests dies a Formentera? Veig que molta música i també propostes per totes les edats, veritat?
Pues sí, mos espera de tot. Va començar el dia 18 de juliol amb un concert dels Washington i Senyor Quartet a la plaça de la Constitució de Jazz. I, bueno, tot seguit fins al dia 1 d'agost, pues, ens esperen uns concerts de l'Aranà, dels Tiets, del Seguridad Social i el General Levy, exposicions d'arte, bueno, observacions d'astronomia, activitats familiars, l'acte institucional de Formentera, de la Diada, que, bueno, que és un acte, bueno, pues molt solemne, és el més solemne feria que, bueno, que es conmemora el Día de la Illa y es un encuentro entre instituciones y entidades y la ciudadanía y, bueno, rendir homenatge a les persones i col·lectius de la illa.
Exacte. Avui teniu treva en la programació, perquè, clar, heu de descansar també una mica, però sí que es veu que a partir de demà...
De demà, ja.
Ja, ja no atura, eh? Sa cosa. Sí. Molta música sí, i volia... Comença. Perdó.
Digues, perdó.
No, no, volia incidir en aquestes propostes que estàu fent amb l'ILDAM i amb Seguretat Social, amb General Levy, Detallets, costa portar, perquè clar, sabem la logística que implica portar grups de fora, també és una aposta per apropar la cultura d'arreu a la gent de Formentera aquests dies i m'imagino que també és complicat, no? Perquè logísticament i pels preus són dates complicades, no?
Bueno, sí que costa, per això ja t'he dit que el dia de Sant Jaume, la diada de Formentera, es comença a treballar després del dia, del següent dia, que és l'últim dia de festes, es comença ja a treballar per això mateix, perquè bueno, és molt, molt complicat arribar a Formentera, pues, tema de bitllets d'avió, els hotels, i bueno, s'ha agenda de l'artista que volem que venguin a Formentera. És veritat que quan te poses en contacte amb ells i les dius que estem a Formentera, és veritat que no ponen massa de pegues, en venir.
No, la veritat és que no. Que és un bon pla venir a Formentera ara a finals de juliol.
De cas, és l'any passat que no es va poder celebrar la nit de Cumset, que venia Seguretat Social i General Levy per aquella alerta taronja que vàrem tenir.
Sí.
Ells hi varen dir que si volien venir aquest any i varen firmar aquell mateix dia i va dir que a la mateixa hora i el mateix dia estarien aquí i així ha fet i així han complit, així que estem molt contents.
Això serà el divendres a partir de les 10:30 a la plaça de la Constitució, aquest concert de Seguretat Social i General Levy. Després també veig que també hi ha espai per la cultura, per la tradició, per la cultura pròpia, com és aquesta ballada popular amb els Pastorells, que a més enguany estan d'enhorabona.
Exacte, que fan els 50 anys des de que varen començar. I anar molt contents de que estiguen sempre disposats a venir a fer la ballada i bueno, per això aquest any se li fa reconeixement el mateix dia de la diada de Formentera com no podia ser d'una altra manera.
Exacte, aquesta ballada...
I bueno, i n'hi ha...
Sí.
Sí.
Endavant.
Perdona.
No, endavant. És que de vegades per telèfon hi ha aquest petit retard, així que endavant, per favor.
No, per això que tu dius que aquest cartell uneix la tradició i la cultura i això que també n'hi ha una presentació i un recital poètic, n'hi ha una exposició, està el cinema a la fresca també, el teatre del Bernanus, o sigui que sí que n'hi ha actuacions i per tots els societats que tenim a la illa, i al igual que la cantada i el ball de saló per el centre de dia per als més majors.
Exacte, programació per totes les edats i també pels amants de l'esport amb el torneig de tennis i pàdel al Memorial John Tanks. Eva Nieto, moltíssimes gràcies i res, aquests dies ja sabem que el lloc on s'ha de ser és a Formentera. Molts anys i bons i demà mos veiem.
Moltes gràcies, animar tota la gent que està a Formentera que s'animi i que gaudeixi d'aquest ampli cartell que tenim.
Exacte, i que si volen consultar la programació amb més detall poden fer-ho a la pàgina web del Consell de Formentera i també a les seves xarxes socials. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, res, un minutet i de seguida tornem per prendre art i part amb la Matilde Lladó aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local.
Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Art i part.
I de seguir benvingudes un dia més a la penúltima secció d'Art i Part d'aquesta temporada, aquest espai on miram Eivissa i Formentera a través del patrimoni, de la història de l'art i, com sempre, la nostra guia particular per aquesta expedició és la historiadora de l'art, actriu, escriptora i cantant Matilde Lladó. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Que ens acompanyes avui en un viatge i crec que avui posarem una mica de música, no?, també per començar. Ja veurem on ens portes.
Hoy vamos a amenizar el programa con la banda sonora de la película Escipión el Africano, que es de 1937, la clásica música de Constantino Ferri, que habla de la Segunda Guerra Púnica y la histórica batalla de Zama. Y este personaje, Escipión el Africano, tuvo relación con el programa de hoy. Hoy vamos a viajar a la Ibiza antigua para descubrir la historia de sus monedas y la relación que estas pudieron tener con una de las minas más importantes de la isla, la de Sargentera, y sorprendentemente con las guerras púnicas.
Déu-n'hi-do, com hem començat de força, però abans de tot això, de quina disciplina artística parlem avui?
Hoy hablaremos de numismática, la ciencia que estudia las monedas y otros objetos monetarios. Aunque suele asociarse a la arqueología o la historia, también tiene una dimensión artística muy importante. Las monedas son pequeñas obras de arte que condensan imágenes, símbolos y mensajes en apenas unos centímetros.
Ja ho pots ben dir, i tant. I té alguna relació amb altres disciplines que ja hem tractat en seccions anteriors, en programes anteriors?
Sí, guarda relación con la eclíptica. En ella hablamos cuando hablamos del programa de los amuletos egipcios, ¿no? Es el arte de grabar piedras duras para crear sellos, entalles o camafeos. Ambas disciplinas trabajan con imágenes de pequeño formato y requieren una enorme precisión técnica. Pero hoy dejaremos las gemas a un lado para centrarnos en otro objeto que también viajaba de mano en mano, la moneda.
Así que una moneda antiga era una mica més que pur diners, no? Més enllà.
Exactamente. Una moneda servía para comprar y vender, pero también era un instrumento de propaganda. Mostraba dioses, símbolos de poder, animales sagrados o emblemas de una ciudad. Cada moneda transmitía información sobre quién la había emitido. Un poco como, pues como en la actualidad, ¿no? En la peseta teníamos la cara de Franco, luego la del rey, luego había monedas conmemorativas. En Estados Unidos hay polémica porque Trump quiere ser la cara del nuevo billete de $250.
Sí, coincidint amb el 250 aniversari del país, que està res, el 4 de juliol, em pareix que se celebra. I quan comencen a aparèixer les primeres monedes aquí a Eivissa?
Para responder a esa pregunta tenemos que remitirnos a la época púnica. Ibosim, la actual Ibiza, había sido fundada por los fenicios, ya lo hemos hablado muchas veces, hacia el siglo VII a.C. Lo hablamos en el programa de Sacaleta y en el del Castillo. Con el paso de los siglos se convirtió en un importante puerto comercial del Mediterráneo Occidental. La ciudad mantenía relaciones con Cartago, con la península ibérica y con numerosos puertos mediterráneos, Sicilia incluso. El crecimiento de estas actividades comerciales hizo necesaria la acuñación de moneda propia. Las primeras acuñaciones tuvieron lugar sobre el siglo IV antes de Cristo, en época púnica, llenan de bronce. Y las primeras emisiones importantes en plata aparecieron en el siglo III y II antes de Cristo, coincidiendo con el momento de gran actividad económica.
¿Y cómo ens hem d'imaginar? ¿Cómo eran estas monedas?
Eran piezas generalmente muy pequeñitas y lo más interesante era su iconografía, porque muchas de ellas muestran la imagen de un personaje muy peculiar, el dios Bes. En bronce, en las de bronce iba desnudo y en las de plata ya iba con una especie de faldi.
Ah, ¿ves? No, això és una divinitat egípcia, no?
Sí, porque Bes nació en el mundo egipcio. Era una divinidad protectora relacionada con la fertilidad, el hogar, la música y la protección frente a los malos espíritus. Su aspecto resulta muy característico porque aparece representado de frente, con barba, rasgos exagerados y una apariencia casi caricaturesca. A través de los intercambios culturales entre Egipto, Fenicia y Cartago, el culto a Bes llegó a Ibiza, donde alcanzó una gran popularidad.
Y no només apareixia Bes a les monedes, ¿eh?
No, también encontramos caballos, toros. Toros es lo que había más en todos lados, en toda la península. De ello yo creo que es el símbolo del toro. Caduceos, elementos vegetales y otros símbolos vinculados al mundo púnico. Lo interesante es que en estas monedas no permanecían en la isla, circulaban por las rutas comerciales que conectaban distintos territorios mediterráneos.
Y claro, para fabricar todas estas monedas, feían falta metalls, ¿no?
Exactamente, y aquí aparece una de las grandes protagonistas de nuestro programa, la mina de Sargentera. Situada en el nordeste de Ibiza, esta explotación minera es uno de los yacimientos mineros más importantes, incluso de Baleares. Lo que se extraía era principalmente galena argentífera, un mineral que contiene plomo y pequeñas cantidades de plata. Su nombre ya nos da una pista, Argentera deriva de la palabra plata.
Exacto. ¿Y desde cuándo se explotaba esta mina?
La zona minera fue conocida desde la antigüedad. Los estudios arqueológicos indican que igual había actividad durante la época púnica y probablemente incluso antes. Algunos autores suponen incluso una explotación que se remonta al siglo VII a.C. Posteriormente siguió explotándose en diferentes momentos históricos, incluyendo periodo romano, islámico y contemporáneo. Estuvo abierta hasta la primera década del siglo XX, con intentos de reabrirla hasta los 50, que ya fue definitivamente abandonada. Durante el auge de la actividad minera, que esto fue finales del siglo XIX y principios del XX, alrededor de 200 personas estuvieron trabajando en las minas, por lo que estas eran, aparte del trabajo agrícola y la actividad de las salinas, que era intermitente, la única manera de vivir, Ibiza.
Wow. ¿Y aquesta plata es feia servir per fabricar, per tant, les monedes aquí a Ebusus?
Pues eso es precisamente una de las preguntas que más se ha interesado a los investigadores. Durante muchos años parecía una hipótesis razonable, ¿no? Si Ibiza tenía una mina rica en plata y además acuñaba moneda, pues resultaba lógico pensar que ambos fenómenos estuvieran relacionados. Sin embargo, demostrarlo científicamente no era sencillo. Y aquí entra el juego una de las investigaciones más fascinantes y punteras de los últimos años.
¿Y qué han descubierto los investigadores, las investigadoras que han estado intentando esbrinar y responder a esta pregunta?
Pues el historiador y arqueólogo David Martínez Chico, en el estudio El origen del metal de un cuadrigato hispano 215-214 a.C., publicado en la revista Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha descubierto, gracias a una técnica llamada isótopos de plomo, el origen ibicenco de la plata de muchas monedas antiguas. Con esa técnica, los científicos pueden estudiar la composición química de los metales antiguos. Cada yacimiento mineral posee como una especie de firma, una huella química, que permite identificar su origen. Y empieza a comparar nuestras muestras de procedentes de distintas minas con muestras de monedas antiguas conservadas en museos y colecciones arqueológicas. Y de repente han descubierto que muchas de esas monedas que han encontrado por los museos venían de la plata ibicenca.
Wow, de Sargentera, ¿eh?
Sí, sí.
Això vol dir que la plata d'Ibiza viatjava molt més lluny del que podríem imaginar.
Exactamente, lo que hoy parece una pequeña explotación minera local pudo haber formado parte de una red económica mucho más amplia. La plata extraída en Ibiza había circulado por territorios controlados por Cartago, por comunidades íberas de la península e incluso por el mundo romano. Roma podría haber reciclado moneda cartaginesa acuñada la plata extraída de la mina Sargentera como pago de botín de la Primera Guerra Púnica. Pensamos que Ibiza es una isla relativamente pequeña, pero en la antigüedad estaba integrada en grandes redes comerciales que conectaba puertos, mercancías y personas de todo el Mediterráneo.
Fins i tot durant les guerres púniques.
Durante la Segunda Guerra Púnica, 218 al 201 a.C., los ejércitos necesitaban ser pagados, las flotas requerían financiación y las monedas eran fundamentales para sostener este esfuerzo. El general romano Escipión el Africano, Exacto. Como no podía extraer plata de Roma, buscó minas en Hispania y las encontró en Ibiza. Pero como las necesidades económicas eran muchas en plena guerra, Escipión lo que hizo fue rebajar la plata de cada moneda adulterándola con cobre. Y hay estas monedas que se han encontrado con esta firma.
Fíjate, es sorprendente pensar que una moneda tan petita pueda explicar historias tan grandes y fascinantes.
Y es que es precisamente una de las maravillas de la numismática. Una moneda parece un objeto modesto, cabe en la palma de una mano y muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, cuando la observamos con atención descubrimos que nos habla de religión, de arte, de comercio, de minería, de política y de relaciones internacionales. Cada moneda es un pequeño testigo de su tiempo.
Y en aquest cas també ens parla de las minas de Sargentera.
Exactamente. Por cierto, que la mina es Vic desde el 2003. Ya sabéis que a mí me gusta hablar de protección. El Plan Especial de Protección de las Minas de Argentera sigue pendiente de redacción y aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Santa Eulalia. El entorno fue declarado BIC, pero todavía está hay una pequeña preocupación porque se está degradando, entonces habría que acelerar esto. Las monedas de Búzios y la mina de Argentera forman parte de una misma historia, la historia de una isla conectada con el Mediterráneo, capaz de extraer recursos, transformarlos y participar en redes comerciales que se extendían mucho más allá de sus costas. Una historia en la que la arqueología, arte, ciencia y patrimonio se unen para ayudarnos a comprender mejor nuestro pasado.
I fins aquí l'art i part d'aquesta setmana, però ens tornem a escoltar molt aviat, veritat?
Sí, sí, en dos setmanes volvemos a estar juntas.
En dos setmanes ja acabem la temporada, Matilde. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos portat en aquest fascinant viatge a través del temps i de la història.
Gràcies.
Fins molt aviat.
Fins molt aviat.
I ara, quan són les 12:30, Nieves, crec que toca obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats.
Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I doncs sí, Laura, i a més avui farem un veritable gabinet de curiositats. És a dir, farem un recull de les meravelles de les quals hem parlat en tota aquesta temporada, imitant les prestatgeries i vitrines plenes de curiositats de la Cambra de les Meravelles que varen assombrar a les gens del Renaixement. I tot això sense sortir d'aquí, del nostre estudi, aquí a les Pitiuses. Bon dia, Ivan.
Bon dia, Nieves, com anem?
No em puc creure que hagi passat ja una altra temporada més. Ja van 4 temporades d'aquest gabinet de curiositats. Em sembla que hem parlat de tant tantes coses interessants i curioses. Quins moments destacaries tu?
Sí, és, això em sembla mentida, que ja hem fet 4 anys i jo he de dir que el fet de que aquesta temporada ho hagi fet en català, com li vaig promès a Laura si em traia el seu, per això ha estat un gran repte. I com que no és la meva llengua materna, doncs segur que potser s'haurà perdut alguna coseta dels primers anys, però tot i així, em sembla al·lucinant que hàgim fet 20 gabinets enguany, 20, i ja en total ja ens acostem perillosament, diria jo, a la centena de gabinets.
Això ha d'anar per un llibre, eh?
Per un, sí, ja ho farem, ja ho farem, sí. Jo he estat repassant una mica els gabinets d'enguany, d'aquesta temporada, i he vist que la varen començar, com solen fer, mirant una mica al voltant el món dels ocells, que és un dels temes favorits aquí del gabinet, i amb un moment de, jo crec que vàrem crear aquest terme, ornitologia mindful. És a dir, mindfulness ornitològic. Que hem gaudit dels tresors que podem trobar aquí passejant pel camp. En aquella ocasió, al primer gabinet, vàrem parlar de les tempestes que havien portat a aquell moment fins a les Salines un ocell, això sí que és de gabinet de curiositats, molt especial, el corriol pit-roig, fuel de cullà, o, en castellà, Chorlito Carambolo, que jo no ho havia vist mai en la meva vida. És a dir, és això que els aficionats als ocells li diuen fer un bimbo, quan veus un au per la primera vegada. D'altra banda, aquest au va ser molt especial pel fet de que és un ocell molt escàs aquí, al nostre territori, és el que es diu una raresa, i és com trobar un tresó.
Sí.
Jo em fa gràcia que els bojos joguen a trobar Pikachus i Pokémons i no sé què, i això sí que és un tresó, trobar-te un corriol pit-roig. I finalment, aquest au, això me va aparèixer molt de gabinet, és molt particular perquè ho fa tot una mica al revés del que estem acostumats. Ja saps que molts animals, presenten el que es diu dimorfisme sexual. Ja som, el món dels ocells és molt clar. Si veus un coll verd, només el mascle té el coll verd. La femella és marró. No? Hi ha aquestes varietats. Sovint són els mascles els que presenten un plomatge nupcial més vistós i més colorit, mentre que les femelles, de vegades, té un patró més críptic, més apagat, no?, per amagar les cries. No? Mm-hmm. Doncs el fuel de cuyà, el corriol pit-roig, fa el contrari. Presenta dimorfisme sexual invers, és a dir, en aquest cas, la femella té el plomatge polit, és més vistosa que el mascle i, a més, és el mascle qui cova els ous. No em diguis, Nieves, que no és un ou molt especial. Jo crec que aquí a la societat dels humans la podríem prendre com a exemple. No?
Sí, hauríem de prendre nota, sí.
Sí. Però no tot han estat ocells raríssims i exòtics. També hem dedicat tot un gabinet monogràfic a parlar només de l'ocell més comú. Jo diria que és el pardal més pardal de tots. Vàrem parlar de les tres espècies que hi ha de teulat, de gorrión. Perquè la gent aquí a Eivissa, jo diria que per tot arreu, diu gorrión, això és un gorrión, això és un teulat. Però no. A les Pitiuses podem gaudir-ne de tres espècies. Tenim el teulat comú, el més conegut, el teulat lliri, en castellà es diu gorrión chillón, que no fa xip-xip-xip, sinó que fa... És a dir, crida. Per això li diem chillón. I el teulat de galta negra, o xarra, que és molt petitiu, en castellà es diu gorrión molinero. Vàrem parlar només que de teulats, jo trobo que és una cosa interessant.
Sí, és que hem après d'ocells moltíssim en tots aquests gabinets. Fixa't que a jo m'han agradat especialment els gabinets en què hem parlat d'ocells, i més enllà, per dir-ho així, els que hem parlat del món de la biologia.
Sí, jo estic d'acord perquè hi ha una cosa que m'agrada molt dels ocells, és anar a veure-los a les salines o on sigui, però també el món dels ocells pots gaudir des de molts punts de vista. Per exemple, des del món de la paraula, com que som de paraules, som periodistes, vàrem fer un gabinet que jo va ser un dels que més em va agradar, que el dedicàrem només als noms dels ocells. En aquell gabinet vaig recordar el problema que vaig tenir, o la meravella, segons es miri, quan vaig arribar a Eivissa, venint de Barcelona, i vaig descobrir que molts dels noms en català que jo m'havia pres a Barcelona no significaven absolutament res, i no només això, sinó que a vegades, de fet, portaven a confusió entre espècies, ja que entre els noms oficials en català central a Catalunya i els noms eivissencs poden arribar a ser molt diferents, com ara, i això és un dels meus preferits, el nom onomatopèic del que jo diria que és l'ocell més típic de la nit pitiusa, és l'autèntic ritmo de la noche, que és el chevelí. En castellà li diuen alcaraván. A Catalunya li diuen tòrlit. Per tot arreu de l'àmbit lingüístic català té noms diversos amb mil variacions polidíssimes i això és una meravella fonètica. Atenció, fixa't. Li diuen al chevelí sorlit, charlot, terlit, territ, xorrobit, sebelí, xebulí, xibelí, ciberlic, cimerlic, xamarlic, xurubit... És
moltíssim.
Això és meravellós. Sí, sí. Curiosament, en castellà tenim alguna variació de chorlit, com chorlito, chorlí, i podria tenir el mateix origen, igual que en francès li diuen curlí, en anglès curlew, en italià curly, és a dir, és el seu cant, és que fa tiriri, 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 i ja per acabar, vàrem dir la meravellosa denominació que li donen a Canàries, on li diuen Pedro Luis, perquè escolten Pedro Luis, Pedro Luis, Pedro Luis. No em diguis que no és una cosa... Això és meravellós.
Sí, tant i tant. Aquesta la recordava, de fet. Crec que del chevelí s'ha parlat unes quantes vegades en aquesta secció.
Sí, i tant, sí.
I de menjar, aquesta temporada, potser n'hem parlat una miqueta menys que altres anys.
Sí, potser tens raó. De qualsevol manera, sí que n'hem parlat. Clar. De fet, tot just com amb els ocells, jo diria que el menjar és un dels temes favorits del gabinet, i el varen dedicar un gabinet als noms dels plats d'aquí de les Pitiuses, fent una comparativa, com que jo sóc de Bilbao, amb la cuina basca. Varen parlar que jo trobo fantàstica, l'economia lèxica de la cuina pitiusa, on els plats són guisat, cuinat, bullit, frita. Mentre que a la cuina basca, si tu no saps de què van alguns plats, no sabries mai de què es tracta. Un pil-pil, uns chipirones pelayo, que són una mena de chipirones encebollados amb pebrot verd i xacolí, o directament una cosa molt curiosa que allà hi ha molts de plats amb noms del lloc, amb topònims, bacallà en salsa biscaïna, lluç a la Ondarresa, llobarro a la Donostiarra, tot i que a vegades, jo com que soc de Bilbao, també se la diu a la bilbaïna, a la Orio. Allò em sorprèn molt que aquí a les Pitiuses no hi hagi plats en noms de lloc. És clar, les Pitiuses són un indret més petit i tal vegada per això no és prou ampli perquè hi hagi un plat a la Purmanyena. Imagina't, rajada a la Purmanyena o gall de Sant Pere a la Matauera. Jo què sé. Allò, jo el trobo molt cridaner que falti una cosa així als receptaris d'aquí.
Potser podem prendre nota i escoltar.
I crear
un nou plat amb aquestes denominacions. Sí, és que és molt, molt curiós. Posar això, el fet de viure en un lloc petit, faci que no hi hagi tants de varietats i, per tant, tants de noms. I una altra cosa, de pa també n'hem parlat, oi?
Sí. Això és el meu tema i s'ha de dir que l'hem dedicat diversos gabinets al pa. D'una banda, vàrem fer un gabinet dolç parlant d'un cosí del pa, que és la brioixeria, la bolleria en castellà. Vàrem parlar de brioixeria de fora, com ara el panetón, el brioix, com la brioixeria local, com el bescuit de Nadal o l'ensaïmada.
I la vàrem provar. Que m'ho vas portar per provar-la.
Vaig dur unes ensaïmades. I també vàrem fer un altre gabinet parlant dels pans d'aquí i la seva relació. Jo és un tema que trob superinteressant, fer relacions, com per exemple, aquí hi ha les crostes, perquè, com visquem a unes illes, a l'arxipèlag, a les Canàries, o a l'illa de Xipre, també tenen crostes. És una cosa molt curiosa, mentre que, tot i que a la majoria dels ports de la península es feien crostes, això s'ha acabat ja fa molt de temps, i només a Canàries i Balears, a Espanya, es continua fent-ne el bescuit, el pa cuit, dues vegades. A més, varen fer una petita reivindicació del cereal cultivat principalment durant segles a la vora del Mediterrani, també per això a les Balears, que és el blat dur. No el blat tou que fa una farina blanca, sinó el blat que fa una farina groguenca, amb la qual es fa la pasta, per exemple. De fet, la famosa farina de blat de xeixa, jo trob que precisament deu part de la seva fama al fet que no era blat dur, sinó blat tou molt més fi, la qual cosa la separava del blat de sempre, que és del blat dur, que és més rústic i no tan fi. Com a curiositat, i això és de gabinet total, vaig comptar una cosa que em sembla increïble quan la vaig trobar, i és que fa un segle, a l'any 1923, va venir a les Balears, a Mallorca, abrotxen-se los cinturones, un filòleg noruec que escrivia en francès amb l'intenció de documentar la terminologia cerealista, i va escriure un llibre que es diu Terminologia de Cerealístic a Mallorca, i va parlar amb la gent que conreava blat a principis del segle XX i el que va trobar que el que més hi havia, la immensa majoria, eren blats durs, no blats tous, és a dir, farina groguenca. I, de fet, aquest filòleg explica quins eren els blats i després conta, i diu, el blat alemany, el blat argelí, el blat mort, el blat barba, i després conta que hi havia una altra cosa que els pagesos mallorquins no anomenaven blat i que li deien xeixa. És a dir, la xeixa, com que era, és un cereal, un blat tou que fa farina blanca, no formava part dels blats. Fixa't l'arrelament que tenia el blat dur amb aquestes illes. Malauradament, avui dia el blat dur és poc cultivat, tot i que estan sembrant varietats tradicionals i s'estan recuperant, com ara el mullar roig. Però jo trob que això és una pena que oblidem aquesta història.
Sí, això també ho record, i tot i que ja ho sabia, encara em pareix que tu has inventat. I de quines altres coses hem parlat, Ivan?
Sí, mirant la llista de gabinets, això ho vaig fer ahir, Jo crec que sí, avui, enguany, ha estat més aviat un any de la natura i no pas del menjar, com altres anys. Hem fet monogràfics sobre els vents que bufen a les nostres illes, els seus noms, l'etimologia, jo ho vaig trobar polidíssim. També hem parlat d'éssers meravellosos que viuen al nostre voltant, com ara el capsigrany, que és un rapinyaire de butxaca. Vàrem fer un monogràfic dels pins. El paisatge Pitius és el paisatge del pi. I en aquell gabinet vàrem parlar de la història dels pins, de la seva biologia, i de que els pins no només es donaven la fusta, sinó que també s'aprofitaven altres elements, com ara la reina, amb la qual se destilava la pega, en els fons de pega. I com curiositat, al voltant del món del pi, resulta que a l'edat mitjana a les Pitiuses es recolectava un líquen que es trobava als pins, anomenat orcella, i que es feia servir per tints de roba, per tenyir-la de color vermellós, la llana. La recol·lecció de l'orcella era una feina prou perillosa, ja que aquest líquen, l'orcella, només creix damunt l'escorça de certs arbres que viuen als penya-segats. Això té una història curiosa. I ja per acabar, també hem descobert petites històries plenes de curiositats, com la mancança de pa a l'Eivissa del segle XVIII, de la qual vam parlar al darrer gabinet, o tot l'àrab que emprem moltes vegades sense adonar-nos quan parlem eivissenc. Paraules molt arrelades en aquestes illes com mesquin, mesquinet, directament àrab, moreduix, fa cadufos, això de l'àrab, o altres que s'escolten, potser una mica menys, potser a la gent pagesa més gran, com ara paraules delicioses, galipar, agalipar, galipar-se. Te'n recordes? Termes meravellosos.
Que polida és la nostra llengua. Quin viatge tan increïble hem fet, Ivan, de programa en programa, un bon grapat de records que ara que arriben les vacances guardarem en les vitrines del nostre gabinet de curiositats. Ivan Llarza, moltíssimes gràcies. I escolta, si tu vols, seguim la temporada que ve omplint aquestes vitrines del gabinet de curiositats.
Obrirem més calaix, farem més calaixet, tot i que ja el tenim tot ple, farem més calaixos pel gabinet, sí, tant.
Idò, aquí t'esperam. Descansa aquest estiu i que tinguis molt bones vacances.
El mateix, sí.
Idò, en Ivan Llarza se'n va de vacances, però nosaltres continuem. Ara fem una aturada per la publicitat i tornem amb més assumptes.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Doncs ahir 48 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada dimecres, som valentes aquí al programa, sortim al carrer, sobretot na Nieves García Gálvez, que s'ha aventurat a recórrer els camins de Santa Eulària en un nou espai d'actualitat que ens presenta cada setmana.
Música.
Santa Eulària ja disposa del primer catàleg de camins de l'illa d'Eivissa, una eina que, segons destaquen des de l'Ajuntament, representa un pas fonamental per a la preservació del patrimoni viari del municipi, assegurant la seva correcta gestió i conservació. Per conèixer amb detall aquest inventari, com s'ha elaborat i què permetrà, parlam amb la regidora de Serveis Territorials, Cristina Turco Lomar. Bon dia.
Bon dia.
Què és exactament aquest catàleg de camins?
Aquest catàleg de camins és el primer que s'aprova a Silla d'Eivissa. És una ferramenta que permet la gestió i la protecció del nostre territori, dona seguretat jurídica a tots els usuaris d'aquestes vies i nosaltres per fi tenim aquest catàleg que ha tardat 4 anys en poder-se aprovar. Ha tingut una aprovació inicial, després hi ha hagut un període d'al·legacions on tothom ha pogut consultar i al·legar allò que han desitjat. Finalment s'ha aprovat definitivament i s'han resolt aquestes al·legacions que s'han presentat.
Aquest catàleg és obligatori pels municipis comptar amb ell?
Sí, és obligatori pels municipis comptar amb aquest catàleg.
Però fins ara deies que no hi havia un altre, vull dir, Santa Eulària és el primer municipi que ho fa.
Santa Eulària és el primer municipi que l'aprova i estàvem molt, molt contents perquè és una ferramenta de gestió pels tècnics de la casa i és una ferramenta per protegir el nostre patrimoni. És a dir, és un catàleg on s'inventarien una sèrie de camins, s'han estudiat quasi 500 quilòmetres de camins, s'han inventariat 380, el que suposa un 280 camins i que són ara de titularitat pública, per tant, no poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins.
Com s'ha elaborat? Quin és el procés que s'ha seguit? Deies de fa 4 anys que es va començar la feina, una mica com ha estat aquesta feina?
Això ha estat un procés que s'ha licitat perquè necessitava un equip multidisciplinar de feina, per tant hi ha hagut tècnics, abogats, topògrafs i gent de diverses especialitats per poder elaborar aquest catàleg. S'han estudiat diferents documentació, com documentació catastral antiga, inventaris de camins militars, testimonis de la gent gran de cada parròquia, tot això s'ha fet possible l'elaboració d'aquest catàleg i aquestes garanties jurídiques i sabat jurídic per tots per poder dur a aprovació aquest catàleg.
Parlava de 280 camins que estan inclosos dins d'aquest catàleg i una de les qüestions és la titularitat que s'estableix. Parlava només pública, només els camins que s'han inventariat ara mateix són tots públics?
Els camins que s'han inventariat ara mateix són tots públics. Vale? S'han estudiat camins que no estan dins d'aquest inventari perquè ens han considerat que tenien una vertent privada, camins d'accés a diverses finques, camins que actualment estan en desús. Aquests camins no s'han incorporat i s'han justificat que el seu ús no públic per les raons que en cada cas s'ha estimat pels tècnics competents que han elaborat aquest catàleg.
Però la idea a llarg termini és incloure'ls també com un catàleg de camins general del municipi o només un catàleg de camins públics?
Aquest catàleg és un element viu, és una ferramenta viva, per tant es anirà canviant al llarg dels anys, es anirà ampliant o reduint, és a dir, cada certs anys haurà que recull totes les instàncies que tenim sobre sol·licituds de gent que vol que aquest seu camí sigui públic o gent que vol que el seu camí sigui privat, es tindrà que fer un estudi com s'ha fet per poder elaborar aquest catàleg i es tindrà que ampliar i modificar i anar, és una ferramenta viva, no és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
Suposo que la titularitat dels camins, també la servitud de pas, són qüestions conflictives que poden generar conflictes o pot haver-hi. No sé si hi ha hagut algun tipus de problema, crec que sí que s'havien presentat al·legacions.
S'han presentat 25 al·legacions, s'han resolt quasi totes i no ha hagut cap conflicte al respecte. S'ha estudiat i s'ha fonamentat la seva estimació o desestimació o estimació parcial de cada una de les al·legacions i entenem que ha estat un catàleg que ha anat bastant bé la seva aprovació definitiva.
Les que s'han estimat, de quin tipus eren? O...
Camins que només anaven a accés a una finca, per tant s'estima, no són camins públics, o camins que anaven d'una carretera principal a una altra que era públic i efectivament s'ha incluït dins aquest catàleg i s'ha estudiat la seva funció pública, camins patrimonials que no tenen un ús viari de vehicles però sí que tenen un ús patrimonial i conegut per tots els veïns de la zona, aquest tipus de delegacions hi ha hagut de tot tipus.
I no sé si vull dir, hi ha gent que potser no ha vist el catàleg abans d'aprovar-se, no sé si hi haurà opció després, una vegada publicat, a fer modificacions, si de cas, si algú ha vist que el seu camí, per exemple, que considerava privat, ara està reconegut com a públic.
Bueno, aquest catàleg ha estat contínuament en exposició pública, de fet han dat sempre més temps perquè la gent pogués al·legar, pogués veure aquest catàleg, s'ha anat parròquia per parròquia, una per una, en els seus veïns i els tècnics que han elaborat aquest catàleg perquè cada un o la major part de la gent fos coneixedora del mateix i ara clara, la gent pot al·legar i pot dir la seva per poder aquest català pues, seguir mantenint-se viu.
Han trobat camins públics que estiguessin tancats o que s'haguessin privatitzat?
Hi ha camins públics que estan censurs perquè són camins patrimonials, per el millor que duien a fons, o duien elements on la gent feia un ús d'aquests elements i efectivament en supassos temps, en pas que s'han obert carreteres noves, qui s'ha asfaltat, doncs aquests camins han deixat de tenir aquest ús.
Però hi ha hagut, vull dir, algun que han trobat que han dit que aquesta persona havia tancat un camí que realment és públic i ara hem de reobrir?
No tancat, simplement que s'ha deixat fer d'ús d'aquest camí.
També una de les coses que recull també és una mica l'estat de manteniment dels camins. No sé què han trobat, com estan aquests camins.
Clar, les fitxes es descriu no només el nom del camí, sinó l'estat del mateix camí i de si està asfaltat, o és de terra, o és de grava, per tenir una, pues, d'on va i on arriba, pues, tenir un detall de cada camí pormenoritzadament. Els camins estan en bona general en tots els municipis, nosaltres anualment traiem que licitacions per mantenir els camins de terra en quant a les herbes, camins d'asfalt, cada any tenim una licitació grossa per asfaltar aquests camins, és un municipi molt extens i intentem arribar a tots.
Aquest catàleg suposo que també serveix una mica per això, no? Per controlar una mica com estan i on s'ha d'intervenir.
Efectivament, és una ferramenta, ja heu dit, per tant per tècnics de la casa com per la gent de fora.
No sé, han trobat molt de punts estrets en els camins. Penso ara, per exemple, en el camí de Can Fornet, que té un punt estret. No sé si s'han trobat aquest tipus de punts i s'ha d'intervenir d'alguna forma per garantir el pas si és un camí públic.
No, el catàleg no entra tant en l'amplada dels camins, ja que l'amplada dels camins moltes vegades era pas ús que feia d'aquests camins. Aquest catàleg no contempla les necessitats de que si el camí s'ha d'ampliar o no ampliar o hi té que haver alguna actuació en quant a l'optimització d'aquest camí, sinó s'ha de centrar més en el ús que es feia aquest camí.
I parlava de camins de terra, asfaltats i de grava. No sé si la idea és mantenir-los tal i com estan, no asfaltar, per exemple, camins de terra que no ho estaven.
La idea és mantenir-los tant i com estan. Per ara, sol rústic, doncs ara no se solen asfaltar els camins, es solen mantenir de terra, però sí que els que estan asfaltats es mantén aquest asfalt i es renova quan fa falta.
Deia que és una eina viva, han estudiat uns 500 camins o 600 quilòmetres de camins i ara què queda per seguir?
Ara podem seguir, ara sempre queda algun camí que o no s'ha incluït o algun camí que no està ben grafiat, sempre queda feina per fer, no s'acaba aquí, esperant que dins uns anys pues, es segueixi utilitzant aquesta ferramenta com una ferramenta útil per a tots aquests veïns nostres i per protegir el nostre patrimoni.
Perquè han estudiat de totes les parròquies de Santa Eulària, avui tots els camins, tot el territori
tot
del municipi.
Tot el municipi de Santa Eulària l'han estudiat pormenoritzadament i els camins ja veureu que és molt ampli, és a dir, no estan concentrats en una sola parròquia, sinó que estan concentrats a tot el municipi.
Idò, Cristina Turcolomà, regidora de Serveis Territorials, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tot.
I a tu també, companya, per recollir aquest testimoni d'aquesta feinada, eh?
Sí.
Moltíssimes gràcies.
It's been said and done. L'agenda. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody.
I quan són les 12:57, arriba el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i Nieves comença amb a Vila per veure l'exposició I a la mà els somnis d'en Hans Grass.
Sí, el Museu Puget acull aquesta mostra retrospectiva dedicada al pintor d'origen suís que recupera el seu llegat i que reivindica l'estreta relació entre l'artista i les pitiuses. L'exposició reuneix una vintena de pintures sobre gens i treballs sobre paper dels seus temes habituals, els retrats, la natura morta i el paisatge. Es pot visitar aquesta tarda de 6 a 9 i estarà oberta fins el 31 de desembre.
També a Vila podem visitar l'exposició Art i fotografia de Xico Prats.
La mostra organitzada amb motiu del 110è aniversari del naixement de l'artista i del 20è aniversari de la seva mort s'exhibeix a Espolvoria del Vila. Avui es pot visitar de 6 a 8 i mitja de la tarda.
I acabem a Sant Antoni per veure una altra mostra, Pedra, paper o fusta.
En aquest cas, el Fas de Ses Coves Blanques acull aquesta mostra de pintura i escultura dels artistes Julio Bauzá i Julián Molina. Avui es pot visitar de 6 a 9 de la tarda i continuarà oberta fins el dia 31 de juliol.
Idò, Nieves, ho deixem aquí. Demà cap a Formentera, sí. Agafa
estarem.
Protecció solar. T'han oferit per aquí també un paraigües.
Un ventall també portaré.
Un ventall, sí, aigua, tot. Hem d'anar ben preparats per aquestes temperatures. Moltes gràcies, companya.
Fins demà.
Fins demà. En aquest últim minutet del programa d'avui aprofitant per felicitar la cantant, compositora, actriu i empresària estatunidenca Selena Gomez, que avui fa 34 anyets, és també això, filàntropa, en fi, una crack absoluta, na Selena Gomez, que va començar la seva carrera artística amb només 10 anyets i des d'aleshores ha protagonitzat un gran número de pel·lícules, de sèries de televisió, de vídeos musicals i ha publicat una desena d'àlbums, tant en solitari com amb la banda Selena Gomez and the Scene, formada l'any 2008. Així que avui la felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Love You Like a Love Song, un tema de l'any 2011 amb aquesta banda que comentàvem naltros. Tornem demà puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IV3 Ràdio i en directe des del porxo del Consell de Formentera a Sant Francesc per avançar-nos a les festes de Sant Jaume. Demà a partir de les 12:04 serem a Formentera. Ho deixem aquí, demà tornem, fins demà.